Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Amb cita gran a la Champions pel Barça, que visita el Porto, dues vegades campió d'Europa, un equip sempre difícil, que sempre competeix bé, per tant, estem davant d'una bona oportunitat per veure si el Barça està en el bon camí per aconseguir un dels que s'ha marcat com a gran objectiu de la temporada, que és fer un pas endavant a Europa. Els fantasmes de les patacades de les últimes temporades encara estan a l'ambient. Xavi va dir ahir que era l'hora de començar a espantar-los. Doncs l'única manera és oferint actuacions convincents davant rivals importants com el d'aquesta nit. De seguida estem a Porto amb les novetats del Barça amb l'Helena Condis, les novetats del rival amb el Manuel Oliveros. L'altre partit del grup del Barça que juga avui és l'Anvers Shakhtar. Avui també, en horari de tarda, tenim Atlètic de Madrid-Feyenoord a 3:15 i el grup de la mort, Newcastle-PSG i Leipzig-Manchester City, tot el tiempo de juego de la COPE. Ahir bona victòria del Real Madrid a Nàpols en un partit molt entretingut, 2-3, amb gols de Vinícius, Bellingham, Golàs i Meret en pròpia porta. Es va fer el gol al porter del Nàpols després d'un xut espectacular de Valverde. Va guanyar també la Real Societat, que va fer un gran partit al camp del Salzburg, 0-2, mentre que el Sevilla va empatar a 2 al camp del PSV Eindhoven. S'han queixat molt els sevillistes de l'actuació de l'àrbitre. Sergio Ramos fins i tot va arribar a dir que ara li toca patir als àrbitres. Es dedueix, per tant, vol dir que el vent abans li bufava a favor. Més coses. Ha transcendit a través de l'Espanyol la declaració de Rubiales davant del jutge. Després escoltarem els documents on Rubiales manté que el petó a Jennifer Hermoso va ser consentit. Sobre el cas Negreira, la novetat a les últimes hores és que Bartomeu ha presentat recurs d'apel·lació contra l'auto del jutge en el que els acusa de suborn. L'argument, que no es pot considerar a Enríquez Negreira funcionari públic. Per tant, no hi pot haver cohecho. A Nacho li han caigut 3 partits per la duríssima entrada a Porto en el Girona-Real Madrid. Es perdrà, per tant, el clàssic del dia 28 d'octubre a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. A l'Espanyol, que prepara el seu partit de demà al camp del Cartagena, que hi ha lliga a segona divisió. És l'altra gran notícia del matí, es veia venir i és oficial, on ha anunciat que Marc Márquez deixa l'equip a final de temporada. Tot apunta que anirà a l'equip satèl·lit de Ducati, Gresini. En bàsquet, el Joventut debuta a l'Eurocup avui a l'Olímpic de Badalona, rep el Besiktas. En handbol, el Barça apallissa el Granollers en el duel català de la Lliga a Sobal, 23-40, amb enorme actuació del porter Nielsen. I en tennis, Sinner i Medvedev disputen la final de l'Obert de la Xina. Alcaraz finalment va caure ahir en semis davant Sinner per 7-5 i 6-1. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Miguel Rico i l'abogado Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, la pregunta és què fa el Barça avui? Creieu que guanya la majoria, el 67%, que no guanya el 33%. En clau espanyol, us preguntem què faríeu contra el Cartagena. Faríeu rotacions la majoria, el 70%, repetiríeu 11, el 30%. I en clau Girona, us preguntem si us semblen bé els 3 partits de sanció a Nacho. Heu votat que sí la majoria, el 71%, que no el 29%. L'Héctor García està al control de so, l'Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, la pilota, que és la pilota de les estrelles, és la pilota de la Champions, ja roda Esports Cope.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sembla que veiem fantasmes, no?, amb el tema de la Champions. Aquí també s'han guanyat moltes coses i hi ha futbolistes que han guanyat molts partits també a la Champions, no? Tenim a Gundogan, que és l'actual campió de la Champions, no? I Cancelo també. Per tant, doncs també podem pensar en positiu i pensar que tot sortirà bé i que és una competició, un any nou i una temporada nova, i que tenim diferent plantilla que l'any passat, que tenim més experiència. Doncs ja no hem de deixar de banda tot això.
Doncs per allunyar fantasmes, la millor manera és jugar bé i guanyar el partit d'aquesta nit. Gran partit avui a Dodragao, Porto-Barça, amb l'arbitratge de l'anglès Anthony Taylor, a qui desitgem, com sempre fem amb tots els àrbitres, sort i sobretot encert. Anem cap a Porto amb els nostres enviats especials, el Manuel Oliveros, l'Helena Condis i el Sergio López. Primer l'Helena amb l'última hora del Barça. Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Diuen que és una ciutat molt maca. Jo no la conec, no he estat a Porto mai, tinc ganes d'anar.
He començat a fer una mica de turista i la veritat que té molt d'encant, eh? Oporto, ara estic a la plaça de Ribeira, sí, on ja hi ha molts aficionats al Barça, també de l'Oporto, menjant peix a la brasa, que és molt típic aquí, i amb vistes al pont Lluís I, que és molt bonic creuar-lo a peu, després fer la ruta a la inversa amb un funicular, amb vistes a una i a l'altra banda del riu, preciós. A més, bona temperatura, 25 graus, tot ajuda, i la veritat és que caminar per Porto val la pena.
Sí, ha d'anar, no pot ser això. Escolta, a nivell esportiu tot en ordre, Helena?
Sí, sí, cap problema. Ja saps que no han viatjat per lesió Rafinha, Pedri i De Jong. De Jong, que per cert, Joan, és el futbolista que més ha sorprès a molts del vestidor. Sí. Ahir Joao Félix el va destacar per la seva visió del joc, i avui li llegia una entrevista a Gavi a La Vanguardia amb el Joan Jopallàs, que deia que de tota la plantilla, amb el jugador amb el que es queda, el que destaca també és Frenkie, el migcampista holandès.
No m'estranya, Helena, jo ja fa temps que ho dic, però crec que ara mateix és el millor futbolista que té el Barça. Opinió personal.
Sí, i és una baixa molt sensible per Xavi Hernández, la Frenkie, a més de la de Pedri i Rafinha, però es nota molt, l'absència del migcampista holandès, almenys en aquests dos últims partits.
Escolta, partit 100 de Xavi a la banqueta del Barça i repte important per l'equip en un camp difícil,
Sí, Xavi, ja l'escoltaves, Vol passar pàgina dels traumes europeus, sobretot fora de casa del Barça. És el primer gran examen en aquesta edició de la Champions, una prova de foc a l'estadi de Dodragao, un camp que imposa, i contra l'Oporto, un club històric, i és la manera de superar una mica els fantasmes, i d'un cop per totes, doncs, donar una passa endavant a nivell futbolístic i a nivell europeu. Fa quasi 3 anys que el Barça no guanya en un camp complicat de la Lliga de Campions des de la victòria, des d'aquella victòria 0-2 a Turín, l'octubre del 2020. Per tant, doncs, Xavi ha parlat molt en les últimes hores d'il·lusió, de repte, i això és el que buscarà l'equip en un dia com avui a Oporto, en aquest segon partit de la fase de grups.
A veure quin 11 fa, a veure si està Yamal, l'11 titular, jo crec que té moltes opcions, i a veure si està Fermín, que ahir a la roda de premsa Xavi va deixar la porta bastant oberta, també.
Sí, va obrir la porta a tornar a jugar amb 4 migcampistes. Jo crec que Fermín és una mica més complicat que estigui a l'11, potser després Xavi ens sorprèn. Lamine és la gran incògnita, es perfila com una alternativa. Podria ser la primera titularitat en Champions del jove de 16 anys, que just acaba de renovar el seu contracte, que té el primer contracte com a professional amb el Barça, i té la seva mà a convertir-se en el golejador més jove de la Lliga de Campions. Precisament ahir a Xavi se li preguntava per aquesta gran irrupció de Lamine Yamal i pel seu protagonisme a l'equip.
No le hacemos ningún favor diciendo eso. Es verdad que las expectativas son enormes, son tremendas. Lo está demostrando el chico con 16 años. Está jugando a un nivel brutal, brutal. Creo que esto es muy positivo, pero vamos a ver el futuro. O sea, compararle con Messi. Ya hemos visto que todos los futbolistas que han sido comparados con Messi, pues no les ha ido nada bien.
Doncs deia Xavi que millor no comparar-lo amb Messi, perquè els futbolistes que se'ls ha comparat amb l'argentí no els hi ha anat gens bé. Per cert, Joan, els passadissos de Dragao tenen penjada aquella fotografia històrica del debut de Leo Messi fa 20 anys en l'amistós per inaugurar l'estadi. Es veu un Leo Messi amb el cabell llarg, doncs fa 20 anys, en aquella imatge ja icònica del primer partit de l'argentí amb el primer equip del Barça, amb Frank Rijkaard, quan jugadors d'aquesta actual plantilla encara no havien nascut. És el cas de Lamine Yamal, és el cas de Gavi, és el cas de Valde, per exemple. Avui, per cert, hi haurà Jorge Méndez, també a la llotja de, de l'estadi. El Barça, una curiositat, està allotjat molt a prop de les oficines del gran representant de Gestifute, que té aquí a Oporto, i avui, evidentment, no es perdrà el partit, perquè té el Joao, és el representant dels dos fitxatges de l'estiu, també és el representant de Valde, de Lamine Yamal, per tant, voldrà estar molt a prop per veure jugar els seus quatre futbolistes.
Molt bé, doncs a veure si veu guanyar el Barça. Fem la Loto Xavi, Helena, a veure què planteges.
És complicada, la Loto Xavi, Joan, avui, perquè tinc molts dubtes, però bé, ho intentarem. Plantejo Ter Stegen en porteria, Cancelo, Araujo, Koundé, Valde en defensa, Oriol Romeu amb Gundogan i Gavi al mig del camp, i a dalt Lamine Yamal, Lewandowski i Joao Félix.
I Joao Félix, molt bé. No poses a Fermín d'entrada, com deies. Doncs a veure què fa Xavi. Condis, gràcies, i t'escoltem amb molta atenció aquesta nit al Tiempo de Juego. Que vagi tot molt bé.
Perfecte. T'he de dir, Joan, que hi haurà 50.000 espectadors, que s'omplirà el camp, i 1.600 seran del Barça.
Gràcies, Condis.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta és l'última hora del Barça i ara volem conèixer també des de Porto l'última hora del rival, amb el Manuel Oliveros. Hola, Oli.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Un Porto que ja ens deies ahir que té baixes importants, sobretot en defensa, eh?
Ivan Marcano, que és una baixa de llarga durada per la seva lesió al genoll dret, i també Pepe. Pepe, que té molèsties al bessó i que també és baixa, ho va confirmar ahir Sergio Conceição. De manera que els dos defenses centrals que li queden a Sergio Conceição són Fabio Cardoso, l'home que va ser expulsat l'altre dia davant del Benfica, i David Carmo, dos defenses portuguesos que seran l'eix de la defensa de l'equip del Porto aquesta nit.
Dóna'ns el possible 11, que el tinc aquí davant també, un possible 11, i la veritat és que pel gran públic els futbolistes de l'actual Porto no són gaire coneguts, eh?
Doncs segons la premsa d'aquí, a Bola i Rècord, l'alineació de l'equip del Porto podria estar composada per Diogo Costa a la porteria, João Mario i Wendel als laterals, al mig de la defensa, el que dèiem, Fabio Cardoso i David Carmo, mig centres, un argentí, Alan Varela, ex del Boca Juniors, i Stephen Eustaquio, que és un canadenc, i al mig del camp, Romario Baró, per la dreta, per l'esquerra, Galeno, que a més és l'home que marca gols, que és brasiler, i que va marcar dos gols, per exemple, l'altre dia, el partit de Champions davant del Shakhtar Donetsk, i a la punta, Mehdi Taremi, que és un iranià, i Pepe Aquino, un brasiler també, que juga amb l'esquerra.
Sí, Galeno és l'estrella, el futbolista més perillós d'aquest Porto, que té com a president a tot un personatge, eh? Jo crec que és el president més veterà del futbol europeu, que és Pinto da Costa, que és un personatge i que és bon amic del Minguella, eh?
Sí, que ha fet molts negocis amb el Minguella, perquè va ser president ja des de fa més de 40 anys, 41 anys, em sembla, que és president, i, clar, ha guanyat molts títols de Lliga, de Champions, també, amb el Porto, i té moltes accions d'atletisme, d'hoquei, de montpatins i tal, i té mils i mils de títols, no? I aquest home té, naturalment, com president del Porto, té un 11 ideal, l'11 que per ell en un moment donat va ser el millor 11. No és de la mateixa època, però sí que doncs fa una barreja dels jugadors que han jugat aquí al Porto, i diu que el seu equip ideal del Porto, que és una institució importantíssima aquí a Portugal, que ha de lluitar molt davant del Benfica, seria Vítor Bahia a la porteria, João Pinto, Fernando Couto, Aloísio, l'exjugador del Barça, i Branco a la defensa, Deco, l'actual director esportiu del Barça, Andrei Magalhães, Madier, Fernando Gómez i Paulo Futre.
Ostres, que bé que són aquest 11, amb alguns exfutbolistes, efectivament, del Barça, i Rabah Madjer, que va ser l'home que amb un gol d'Esperó li va donar la primera Copa d'Europa al Porto, no?
Exactament, i el seu, naturalment, entrenador preferit és el José Mourinho, que va donar la Champions la temporada 2003-2004, i que després d'aquell èxit de guanyar la Champions amb el Porto se'n va anar al futbol anglès, al Chelsea.
Molt bé, Oli. Dodragao estarà ple, no? Imagino.
Ple. 50.000 espectadors, està absolutament ple. Deia ahir el Sergio Conceição que li han demanat moltes entrades. Diu, demanen entrades per aquests partits, no per als partits davant d'equips més febles. I sí, que té ple, naturalment, el mòbil, i estarà absolutament ple. I també se sap que ha tornat al Barça 700 localitats de les que podia disposar, de manera que està absolutament ple. Dodragao per una cabuda de 50.000 espectadors.
T'escoltem després, que cantis molts gols del Barça. Oli, gràcies.
Gràcies. Adéu, Joan.
Adéu, que vagi bé. 3:19, mínima pausa, i encara ens queda una comunicació més en Portugal.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra, fent la prèvia d'aquest Porto-Barça. Torno a Portugal, tenim el telèfon per parlar del que pot passar el partit d'avui, també dels 100 partits de Xavi a la banqueta del Barça, el tècnic portuguès João Carlos Pereira, que ha entrenat a equips com el Coimbra, el Belenenses, i que va fer amistat amb Xavi i, sobretot, amb el seu germà Òscar durant la seva etapa al Qatar a l'Acadèmia Spire. João Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Que hablamos contigo hace un par de años, cuando Xavi acababa de fichar por el Barça en la previa de un partido de Champions entre el Barça y el Benfica. Y hoy, João Carlos, no sé si conoces la cifra, Xavi cumple ya 100 partidos al frente del Barça, ¿eh?
Verdad, el tiempo vuela.
El tiempo vuela. Oye, ¿cómo estás viendo su trayectoria? Que seguro que la estás siguiendo.
Sí, no es una novedad para mí. Creo que hasta este momento lo ha hecho muy bien. Y creo que me acuerdo que hablábamos que Xavi tenía todo para quedar muchos años en el club.
Es verdad.
Porque la verdad es que no solo tiene el perfil, un fruto del proyecto del club, de las ideas y del estilo de juego del club, pero también es una persona que está muy bien preparada y con maturidad se quedará mejor, porque es la tendencia, ¿no?
Sí, sí. Además, João Carlos, cuando llegó, tenía una plantilla que tenía un nivel, ahora tiene una plantilla mucho mejor. Por tanto, hay que exigirle al equipo y a él cada vez más, ¿no?
Sí, sin duda. Pero bueno, la verdad es que esto es consecuencia de la continuidad. Porque si tienes la oportunidad de continuar en tu trabajo manteniendo un proyecto, ya se verás cómo mejorar las cosas, cómo reflexionar en lo que hacemos, lo que sea. Y la verdad es que quizás el club tendrá una situación financiera un poco mejor, pero creo que la calidad de la plantilla mejoró muchísimo.
Sí, sí. Porque, por ejemplo, han llegado los Joaos. João Cancelo y João Félix, los dos portugueses, que son dos grandes futbolistas. Te pregunto por cada uno de ellos. Primero por Cancelo, que ocupa una posición que en el Barça hacía falta. João.
Sí, es una realidad. Me acuerdo cuando ficharon ellos, porque yo tengo una relación de proximidad con su asistente, su hermano Óscar, y hablamos muchísimo sobre las debilidades del equipo y siguieron teniéndolas y finalmente tienen un jugador que encaja en la perfección porque tiene un estilo de juego que va a potenciar las calidades de Cancelo. Cancelo también tiene un poco más de maturidad. Está en un momento de su carrera, quizás en el mejor momento de su carrera, porque llega a un momento en que ya lo sabe todo y entiende mucho mejor el juego y sabe tomar decisiones con más, no solo mejores, pero con más...
Más decisivas.
Más consecuencia. Sí, verdad. Y bueno, creo que fue un fichaje buenísimo.
Y de Joao Félix, ¿qué me dices? Que es un futbolista que hasta ahora su rendimiento ha sido irregular, pero quizá en el Barcelona encuentre el contexto ideal para explotar sus cualidades, más que, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, no sé.
Sí, creo que a la imagen de Cancelo también ha elegido el club, o el club lo ha elegido bien. Porque, bueno, hablamos de un jugador con un talento fenomenal. Es un jugador distinto. Quizás necesita del entorno adecuado para sacar todo su potencial. Y creo que en las manos de Xavi, en este estilo de juego, esta propuesta de juego, encaja muy bien. Además, es un jugador con un talento enorme. Hace las cosas diferentes, ¿sabes? Creo que hablamos de un jugador como pocos en este momento en la escena del fútbol.
Como sabes, hoy tenemos partido de Champions, Porto-Barça. Ahora te pregunto por el partido, pero antes, Xavi, en su primera temporada completa ya ha ganado la Liga. Es verdad que él lo dice también muchas veces, que desde el punto de vista del juego, seguramente el objetivo es que el Barça juegue mejor, pero el objetivo también es este año hacerlo bien en Europa.
Sí, la verdad es que todo es proporcional. Si tienes mejores jugadores, la posibilidad de jugar mejor o de hacer las cosas bien aumentan. Y bueno, es verdad que mantener una regularidad de divisiones es importante, pero también creo que Xavi lo dijo ya un montón de veces, es que es el Barça, hay que ganar,
sí,
y jugar bien. Hay grandes exigencias y, bueno, encararlas.
¿Qué puede pasar en el partido de esta noche, Joao? Tú que sigues al Barça, conoces bien al Barça y conoces muy bien al Porto también. ¿Qué partido esperas?
Bueno, dos distintas propuestas de juego, dos abordajes distintas. El Oporto, un equipo más vertical, muy agresivos, muy fuertes en las transiciones, más directos, del nada te sacan una oportunidad de gol. Un equipo con una mentalidad competitiva tremenda. Es que es un equipo a la imagen del perfil del entrenador. Es que Sergio es como jugador tenía esta característica de alta competición, muchas ganas, intensidad en su juego, no solo físico pero también mental, de compromiso total. Y bueno, además tiene la ventaja de tener un trabajo de continuidad también. Es que ya tiene este equipo, la montó y ha tenido que generarla un montón de veces, porque el club tiene un proyecto deportivo y financiero distinto también, porque tienen la necesidad.
Venden de cada verano, jugadores. Venden jugadores, sí.
Y cada verano tiene que cambiar cosas, y bueno, lo están haciendo muy bien. Y todos los años tienen que aportar jugadores con más madurez. Creo que va a ser un juego muy 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 interesante de observar. Hablando del punto de vista del Barça, hay que jugar un juego que les guste y que encaje con sus características, porque se van a entrar en un juego de transiciones, de verticalidad. Ahí creo que Puerto tendrá todas las ventajas.
Perfecto, pues vamos a ver qué es lo que da de sí el partido. João Carlos Pereira, ha sido un placer. Gracias por atendernos y estamos en contacto. Un abrazo.
Encantado, un abrazo.
3:28, repassem el que ens està deixant aquesta jornada de Champions. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Va ser una jornada intensa la d'ahir, amb molts gols, bons partits, com per exemple la bona victòria del Madrid al camp del Nàpols.
I polèmica, ara en parlarem d'això. Victòria d'autoritat blanca al camp del Nàpols, 2-3, va donar guerra al conjunt partenopeu de la mà de Baratskelia i Osimhen. Bellingham i Vinícius van remuntar el gol inicial italià i una canonada de Valverde va ser definitiva. Kepa no va estar fi a l'1-0 dels napolitans, però Ancelotti el va defensar d'aquesta manera.
Bueno, cada jugador tiene sus características. Yo creo que Kepa es formidable entre los palos. Ahí es un paradón en la primera parte. Obviamente sufre un poco en el balón aéreo. Esto es bastante normal. No es alto 2 metros, entonces creo que nadie es perfecto. También yo, que soy muy guapo, no es que soy perfecto.
Home, és altet, Kepa. El que passa que sí, la sortida d'ahir va ser nefasta.
L'alçada de l'ombra de Courtois li acabarà passant factura tota la temporada. Va passar per zona mixta Nacho, després que es conegués la sanció de 3 partits de competició per l'entrada a Porto i que el deixaria fora del Clàssico. Informa Melchor Ruiz. El Madrid presentarà recurs. La seva defensa, la del futbolista, va passar para aquests termes.
Lo único que me importa es que Portu está bien. Hablé con él después del partido. Yo soy el primero que me di cuenta de que fue una acción dura, pero lo que he dicho antes, no me considero, como se dice, ningún criminal, ningún asesino, soy un gran profesional. Es verdad que han sido unos días duros también para mí y jugar un partido como el de hoy pues tampoco es fácil, pero bueno, me considero un gran profesional. Lo importante es que se ha quedado todo en un pequeño susto y ya está, la sanción. Al único que tenía que pedir perdón es a Portu y he hablado con él, así que ya estoy tranquilo.
L'intent madridista que de 3 baixi a 2 partits i, per tant, pugui estar a disposició d'Ancelotti pel Clàssico. A l'altre partit d'aquest grup, victòria del Braga a l'últim minut al camp de l'Unió Berlín. Braga, precisament, propera parada del Madrid a la Lligueta. De Nàpols a Eindhoven, PSV 2, Sevilla 2. L'àrbitre no va deixar guanyar el Sevilla. Gol anul·lat a Pedrosa amb 0-0 perquè la pilota li frega un dit al lateral ex de l'Espanyol. Penaltito, molt dubtós, de Ramos. El davanter fa el gest de caure abans del contacte del defensa del Sevilla i l'empat dels holandesos a l'afegit. Entre les reaccions d'indignació al Sevilla, és viral aquesta, sabreu tots per què, de Sergio Ramos.
Retiro el pie para que quede claro que no hay contacto con el jugador ni con el balón. Y bueno, me dice que lo ve muy claro, ¿no? It's very clear. Y bueno, te quedas con eso, con la cara de tonto. Sobre todo teniendo el VAR, porque antiguamente pues se toman decisiones y todo puede ser un poco dubitativo, pero en este caso yo creo que no. Después está la acción de Adrián, el gol anulado. La gente dirá muchas cosas, pero yo veo que el respeto a todos los equipos no es el mismo, ¿no? Y en este caso me toca sufrirlo.
Amigo, claro, no, el respeto a todos los equipos no es el mismo, ara s'està donant compte, clar.
Què vol dir vostè amb això?
No, està bastant clar.
Aquest grup B està obert després de la sorprenent victòria del Lens sobre l'Arsenal. Els francesos 4 punts, Arsenal 3, Sevilla 2, PSV 1, tots depenen de si mateixos, però el Sevilla ara té 2 partits consecutius contra l'Arsenal. El D, victòria de la Real a Salzburg, 0-2, en resum el partit, el partidazo, Mikel Oyarzabal.
Muy buen partido, creo que sobre todo un primer tiempo en el que hemos sido muy muy superiores y un segundo tiempo en el que hemos sabido pelear, trabajar, tener el balón también cuando había que tenerlo para minimizarles a ellos y muy contentos. Si teníamos el balón, si teníamos personalidad y si éramos capaces de tener mucho, mucho control, íbamos a ser capaces de generar ocasiones y creo que así ha sido un poco.
L'Inter no va fallar, 1-0 contra el Benfica, el següent doble partit dels donostiarres contra els portuguesos. I el grup A va complir el Bayern, victòria 1-2 a Copenhague i atenció a la patacada del United. Derrota 2-3 contra el Galatasaray, on Ana no té la temporada, està fent bo sí, a David De Gea, l'està fent un sant. Casimiro expulsat amb doble groga, cometent un penal clamorós, i els anglesos que tanquen amb 0 punts la classificació d'aquest grup A. A la jornada d'avui...
Casimiro deu estar pensant una cosa similar a la que pensa Ramos.
Aviam, la segona groga d'ahir és molt clara, a més, ve provocada per una altra errada, enèsima d'Onana, que lliura, que entrega malament una pilota. Va, Anvers Shakhtar, el grup del Barça. Al grup E, a l'hora del berenar, Atlètic de Madrid, Feyenoord. A Simeone només li queden 3 centrals disponibles. Azpilicueta, Hermoso i Witsel. Dinada directives, acaba de parlar Enrique Cerezo sobre Joao Félix.
Yo creo que Joao es muy libre de decir lo que quiera. Joao, él sabe muy bien que el jugador del Atlético de Madrid se ha ido a Barcelona, y Joao yo creo que será uno de los mejores y es uno de los mejores jugadores que en este momento existe, está en Europa.
Pero si no triunfó en el Atlético de Madrid, ¿es por él o por la forma de jugar?
Bueno, mire, yo en cosas técnicas no. El caso es que aquí no funcionó y en el Barcelona funciona. Pues nosotros estamos encantados. ¿Qué más queremos nosotros? Que Joao sea el mejor jugador del mundo, que posiblemente lo será.
I buenas tardes, eh? El Celtic buscarà els primers punts de la lligueta contra la Lazio. Per què rius? Grup F.
Fa gràcia l'imitació.
Grup F. Dortmund, 0 punts contra Milan, 1 punt, i el PSG de Luis Enrique visita el camp del Newcastle, en el que alguns han batejat com el derbi dels xeics o un Aràbia-Qatar de Champions. Al grup G, la jornada clarificarà coses. El City, després de dues derrotes consecutives al seu país, visita el camp del Leipzig, aus absents Dani Olmo i Kevin De Bruyne, però sí estarà Haaland, que als vuitens de la passada temporada li va clavar 5 gols a l'equip alemany. Tots dos van guanyar la primera jornada. L'altre partit, l'estrella roja John Boyce, que enfronta els perdedors de la primera jornada.
Així ve la jornada de la Lliga de Campions. Abans d'anar al debat, hem de passar un dia més pels tribunals. Un parell de coses. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Han transcendit àudios, aquí es filtra tot, de la declaració de Rubiales davant del jutge.
Sí, el diari L'Espanyol ha desvetllat el contingut d'aquestes declaracions que va fer el passat 15 de setembre l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol davant el jutge de l'Audiència Nacional, Francisco de Jorge. Rubiales declara com a investigat en la causa oberta per agressió sexual i coaccions a Geni Hermoso. L'expresident assegura que li hagués agradat sortir al costat de Geni explicant la situació i relata així, escolteu les preguntes i respostes davant el jutge, com va ser el moment del petó.
¿Usted en el momento de darle el beso a doña Jennifer considera que la respetó?
Vamos, si es que le pregunté antes. ¿Cómo no lo voy a respetar? Y ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetas en el costado. Y riéndose y demás.
¿Usted le pidió el consentimiento?
Por supuesto.
¿Y por qué le agarró la cabeza?
No, pero vamos, ya lo he dicho, si es que se me quedaron las manos allá arriba, igual se me hubieran quedado abajo. Y la efusividad, ella me está apretando también a mí de por la espalda.
¿Y usted considera que a una persona que le tiene agarrada la cabeza puede dar el consentimiento libremente?
Sí, lo considero.
¿Lo hizo con alguna otra jugadora?
No.
¿Y Rubiales defensa així per què va fer aquest pató?
Y bueno, y se dio así, pues porque cuando te toca la lotería o se acaba una guerra, se le acaba la guerra en Ucrania o ganas un mundial, pues esa efusividad y esa espontaneidad, y yo le pregunté pese a todo, y ella me dijo que vale.
Són les declaracions de Rubiales que han transcendit i, per cert, Rubiales també ha implicat a l'exseleccionador nacional femení, Jorge Vilda, ja que assegura en les seves declaracions que va parlar Vilda amb el germà de Geni Hermoso a l'avió de tornada a Madrid. Ell diu que no sabia ni que estava el germà de la jugadora a l'avió, però que s'assabenta gràcies a Vilda. Per cert, l'exseleccionador declararà el proper dimarts 10 d'octubre a l'Audiència Nacional.
Això sobre el cas Rubiales i sobre el cas Negreira. Víctor, la novetat a les últimes hores és que Bartomeu ha presentat recurs a l'auto que l'acusa ell, a Rossell i al Barça, de suborn.
Sí, on se li imputa d'un delicte de suborn en el cas Negreira. El recurs al que ha tingut accés al partidazo de Copé, Bartomeu diu que hi ha una total absència de proves i que sembla que això ha fet que el jutge passi del delicte de corrupció esportiva al suborn per mantenir viva la causa contra el club i contra els seus expresidents. Afegeix Bartomeu també que la Federació Espanyola és una entitat privada i que la conclusió és indiscutible. No hi ha suborn perquè no estem parlant ni d'un organisme públic ni de funcionaris. Recordem també que han estat imputats Rossell, Negreira i el seu fill, i que la setmana passada el jutge, encarregat de la sala d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, va argumentar que els pagaments de 7,5 milions d'euros a Negreira durant 18 anys poden constituir delicte. Veurem com avança el cas Negreira.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
De seguida el debat.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Record faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paul Anner. Cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 4 al 15 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-mediobarcelona.es. No faltes, es nuestro 10º aniversario. Oktoberfest Barcelona y Paul Anner recomiendan el consumo responsable.
Vinga, obrim el debat a les 3:39 amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, Tiquem.
Bona tarda. I tenim també a l'abogado Jacinto Vicente. Hola, Jacinto.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, hombre. Vamos a hablar de fútbol enseguida, ¿eh? Pero antes, aprovechando que te tenemos, Jacinto, esto que escuchábamos de Bartomeu, es lógico, ¿no?, que va a ser el recurso en el hecho de que entienda él que no se puede considerar a Negreira funcionario público, ¿no? Por tanto, no habría cohecho, ¿no? Es lógico, ¿no?
Sí, claro. O sea, es el argumento fundamental. O sea, si eliminas la función pública, eliminas el cohecho. Entonces, evidentemente, tanto para Bartomeu Rosell como para el club, el hecho de que para la expresión le tengan imputado por cohecho le ha supuesto un problema, evidentemente, porque es un delito que es más fácil de demostrar, es un delito que no comporta, digamos, una carga probatoria tan difícil. Entonces, para ello sería más complicado. Además, como ya se ha dicho, incrementa el periodo de lo que es prescripción hasta poder llegar incluso a la época de la puerta.
Uh-huh. Para el juez, por eso, va a ser más difícil de sostener ese argumento también, que efectivamente se puede considerar a la Federación un ente público y, por tanto, a Enríquez Negreira funcionario público. Eso es más difícil, bueno, de sostener.
Él se ha forzado. O sea, evidentemente, la interpretación que realiza el juez es un poquito forzada. Uh-huh. Lo que pasa es que él se ha basado en básicamente una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la Federación Italiana de Fútbol, que sí que le daba un carácter de función pública. Lo que pasa es que en España el criterio es más variable y es más discutible. Va a pasar, para que la gente lo entienda, el Barça presenta recurso, en este caso Bartomeu, presenta recurso. Ese recurso se va a dar traslado a todas las partes para que opinen. Yo tengo curiosidad por ver qué dice Fiscalía y si está de acuerdo con la teoría del juez del cohecho y de la función pública o no. Va a tener que mojarse Fiscalía y una vez que todas las partes se han pronunciado, se eleva ese recurso a la audiencia provincial y será resuelto por 3 magistrados de la audiencia provincial.
Ok. Va, parlem de futbol, Miguel, que tenim un partit avui. Partit, jo el veig complicat pel Barça, el veig difícil,
Bueno, en principi, mentre no es demostra el contrari, tots els partits són difícils per Barça. I si parlem de Champions, encara més, perquè resulti difícil de recordar l'últim gran partit del Barça a la Champions fora de casa. Sí. Per tant, efectivament, és un partit complicat. No és perquè el rival té més nom que equip, però en qualsevol cas, al Barça res li és senzill. Sí. Haurà de jugar amb els 5 sentits per treure endavant el partit.
Sí, sí. Ayer en la previa, otra vez en la rueda de prensa, Jacinto, sobrevuelan los fantasmas de las últimas eliminaciones y tal. Bueno, la mejor manera de ahuyentarlos es jugando bien y ganando partidos como el de hoy, ¿no?
Sí, pero bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, ¿eh? O sea, cualquier partido en Champions fuera de casa es complicado. Normalmente ningún equipo suele solventarlos de manera cómoda. Ayer, por ejemplo, hubo un Copenhague-Bayern que acabó 1-2 y sufriendo bastante el Bayern.
Sí.
Con lo cual no va a ser un partido fácil. Yo no espero, puede pasar todo, yo no espero aquí ningún 0-3, 0-4 y nada semejante. Yo no espero esto. Mm. Ahora es cierto que el Oporto tiene muchas bajas, viene con 6 bajas. Y el equipo se ha intentado una mezcla de gente joven y gente veterana, pero yo creo que las bajas también le pueden afectar. Con lo cual, dentro de que no veo un partido fácil, ni mucho menos, bueno, yo creo que si el Barça juega su nivel, lo puede ganar nunca a 0-4, 0-5, que la gente no espera esto, pero sí un suficiente como para incluso poder sacarlo bien.
Pinta, Miguel, que hi ha mal por ser titular, sobretot perquè no està Rafinha. Veurem si Xavi posa també a l'11 a Fermín o no, que la veritat és que el nano va fer uns minuts l'altre dia contra el Sevilla espectacular,
Doncs no ho sé, jo tinc dubtes de que juguin cap dels dos.
Ah, sí? Sí. Ah, pot ser.
Penso, no, i tampoc dic res a dir si juguen com si no juguen, Però pensant que és el primer partit fora de casa, que el que interessa sobretot és no perdre, m'imagino, per entendre'ns, a Cancelo amb el lloc de Lamin i el mig camp de sempre. O sigui que no ho sé, però bueno, no discutiré. Jo a les alineacions no les discuteixo perquè en principi els entrenadors saben molt millor que nosaltres la situació psicològica i física de cada un dels jugadors que posen.
Sí, tenen tota la informació, això està claríssim. Jacinto, ¿te gusta Fermín o qué?
Sí, yo no creo que sea titular.
Yo tampoco,
Yo creo que no. Lamin sí que le veo más posibilidades, lo que pasa es que no sé si Xavi va a plantear un partido donde quiera utilizarlo de revulsivo desde el principio, pero sí que le veo más posibilidades a Fermín. Yo creo que el medio campo con Uriol seguro, esta vez Gavi también, yo creo que sin duda también Gundogan, y luego arriba si juega ya yo Félix ya no hay cabida para Fermín. Entonces yo creo que esos cuatro jugadores van a ser los que ocupan un poco este sistema entre cuadrado y 4-3 que emplea ahora Xavi.
Molt bé, a veure què passa avui de la jornada d'ahir. Comentar alguna coseta, Miguel, que van acabar la gent del Sevilla molt enfadats amb l'àrbitre, i Sergio Ramos va venir a dir al final del partit que ara, home, que no, ara es dona compte de que no a tots els equips els àrbitres els tracten igual.
Sí, sí, seria millor que se n'adonés quan jugava al Madrid, però vaja, ho comprenc, perquè si tu mires el gol que anulen per mans de Pedrosa,
sí, noi,
és per plegar.
Sí. Con esto de las manos, Jacinto, ya lo hemos comentado muchas veces, estamos muy despistados porque, por ejemplo, el penalti que le pitan a Nacho, no sé, no quedamos que si le venía rebotado de la pierna no era penalti. Ya no, es difícil.
Es que esto es muy difícil. O sea, yo ya la normativa, si la mano está en posición natural o antinatural, si está más o menos separada del cuerpo, si interviene más o menos en la jugada, esto es muy difícil. Entonces, hay el árbitro de campo, tenemos el VAR que también lo revisa, aún así nadie se pone de acuerdo, con lo cual intentar aquí fijar un criterio es dificilísimo. Yo no... Y luego lo de Ramos, pues sí, yo creo tarde, pero se ha dado cuenta.
Amics, lo dejamos aquí de momento, a gaudir de la jornada Champions. Miguel, Jacinto, gracias,
Igualmente. Venga,
saludos, Miguel, que hace tiempo no te oía.
Igualmente, Jacinto.
Adeu, que vagi bé. Seguim.
El Barça vol fer camí cap a Wembley i ens espera un partidàs a la Champions que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Olivero.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des de Dodragao, Porto, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella,
Marcos López, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Està clar que la mobilitat del futur serà elèctrica. El 7 i el 8 d'octubre, 7 i 8 d'octubre, tens una cita al circuit de Barcelona-Catalunya amb l'E-Mobility Experience, el punt de trobada de la nova mobilitat sostenible. Allà podràs conduir i provar les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit i gaudir també en família de les activitats infantils, cars elèctrics i molt més. Tot per només 5 eurets. Important, Recorda que amb el carnet SX3 els súpers tenen entrada gratuïta i podran conèixer els beta el diumenge al matí. No t'ho perdis!
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
12 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Tenim Champions i també tenim jornada de Lliga entre setmana, segona divisió. Quique Iglesias, bona tarda.
Batllori, bona tarda.
L'Espanyol juga demà al camp del Cartagena i acabarà de preparar el partit aquesta tarda, no?
Sí, que és el cué, el Cartagena. L'Espanyol, que ja no és a posició d'ascens directe, perquè ahir el Tenerife va avançar el seu partit i va guanyar 2-0, amb la qual cosa l'Espanyol és tercer la classificació. Sí, veurem què passa a l'entrenament d'aquesta tarda de Dani Jarque. Demà viatja i llista de convocats a partir de demà. I quantes rotacions fa Luis García? Jo penso que en farà unes quantes, amb Salvi, Expósito. Diria que jugarà un central en el lloc de Calero, possiblement Sergi Gómez, i no t'estranyi que hi hagi alguna novetat més al lateral dret, com la presència d'Òscar Gil, que no juga des de la jornada 2. Serà titular, sens dubte, Martin Braithwaite. Dos golets l'altre dia, molt motivat el vam veure, i és que ja havia parlat amb el seu seleccionador, Kasper Hjulmand, que no l'ha cridat aquesta vegada per anar al virus FIFA, a l'aturada per seleccions. Això el va esperonar, diria jo, per fer el seu millor partit des de que juga a segona divisió. Aquí s'explica Hjulmand sobre la absència del Braithwaite.
Heu pogut veure que el Martin no és a la convocatòria. Ja he parlat amb ell. Nosaltres el veníem utilitzant com a extrem a les darreres convocatòries i ara ell juga al seu club com a davanter centre i aquesta posició ja la tenim ocupada. Però és un futbolista que està rendint a un alt nivell, com ho va fer el passat dilluns, i espero que tingui minuts en els propers partits amb la selecció.
Tot i els aplaudiments de la gent, no crec que Ramon vagi en Brasil.
Mai se sap.
I el que sí que anirà amb Albània, evidentment, si no es fa mal demà, és Keydi Vare, que seria baixa sensible, sens dubte, atenció a Aguado, que prendrà protagonisme, al partit de dilluns a Vila-real i del proper dia 14 a casa contra el Valladolid.
Perfecte, a veure què s'explica el míster aquesta tarda. Quique, gràcies.
Bona tarda.
Un apunt també del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Deu estar donant voltes al Coco Mitchell a veure com supleix el lesionat Sigankov, no?
Sí, jo crec que va dormir menys per la lesió, que al final ha quedat amb poca cosa de Porto, però sobretot pel mal de cap de Sigankov. És cert que hi ha l'aturada pel mig i que el dictamen, el comunicat mèdic del Girona diu que serà un mes de baixa, és a dir, que es perdrà els partits davant el Cádiz, Almeria i Celta, hauria d'arribar sense ritme de competició, això és cert pel partit a Navarra davant Osasuna. Home, a priori, és un calendari assequible. Però clar, ha de buscar-li substitut Mitchell. Et diria que la primera opció és Savinho, que recordaràs l'altre dia contra el Real Madrid, va començar com és habitual a l'esquerra, però va acabar jugant a la dreta. Una altra opció bastant factible és Jan Couto, habitual lateral dret, però que li agrada i a més s'incorpora molt bé a l'atac. I et diria que una tercera opció és Porto, però és que en té més. Podria posar Valeri perfectament per la dreta, tot i que habitualment juga com a lateral dret o com a esquerrà. Veurem. En tot cas, això li podem preguntar demà a Mitchell, perquè demà, dos dies abans del partit a Cádiz, quan el partit és fora, parla el tècnic del Girona, però és el gran mal de cap saber qui serà el suplent de Sigankov, que fins al moment ho ha jugat tot, ha estat titular en tots els partits i ha portat un gol. La baixa de Sigankov i el dubte de Porto.
Doncs a veure si demà el míster ens dona alguna pista. 3:51, fins aquí al futbol.
El sonido de la emoción. Este miércoles desde las 6:30 de la tarde, la Champions.
Me emociona, música maestro.
Atlético de Madrid, Feyenoord. Oporto, Fútbol Club Barcelona.
¡Lo va a contar la COPE!
Es para contarlo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Cuenta atrás, partidazo Champions.
Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda,
atención,
la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
És una de les grans notícies del dia, a més ja és oficial, Marc Márquez deixa Honda. Edu Badia, bona tarda.
Hola Joan, bona tarda. Punt i final a l'etapa del pilot de Cervera amb Honda, així ho ha anunciat l'escuderia japonesa de mutu acord en un comunicat tancant una relació així d'11 anys de grans èxits i on li quedava un any més de contracte que Márquez no complirà. Era un secret a veus i és un dels moviments més destacats dins del Mundial de MotoGP. Honda no ha aconseguit convèncer Márquez amb un projecte de futur i ara té via lliure per anar a Ducati. El pilot català marxa després de aconseguir 6 mundials a la categoria reina, 5 triples corones, 59 victòries, un centenar de podis i 64 poles. Marc Márquez ha donat les gràcies a Honda amb un missatge a les xarxes per aquest gran viatge de somriures, plors i alegries.
Tenim Europa en joc també en bàsquet. Albert, arrenca l'Eurocup, debuta avui a casa el Joventut.
Sí, arrenca la segona competició europea en importància, que a més estrena format, aquest Joventut Besiktas, Joventut Besiktas de Turquia, a partir d'un quart de nou del vespre, a les 20:15. Dic que estrena format, tenim el Joventut enquadrat al grup A, són dos grups de 10, hem de dir que els 6 primers classifiquen per les eliminatòries, els dos primers passen a quarts de final, del tercer al sisè han de disputar l'eliminatòria prèvia de vuitens de final. Arriba el Joventut de Badalona amb dues victòries a les 3 jornades que s'han jugat de la Lliga Endesa, té a tota la plantilla disponible i és cert que el gran objectiu doncs és guanyar la competició. Ho ha provat les dues últimes temporades, amb menys sort la primera, amb més sort la segona, per intentar entrar a la porta de l'Eurolliga, la màxima competició continental. Sentim el tècnic del Joventut de Badalona, Carles Duran.
L'equip està en línia ascendent, però bueno, jo crec que el que hem de ser és competitius i sobretot regulars amb les coses que volem fer, no? I aquest és el més important per nosaltres ara. Però bueno, més que el format, em preocupa el grup. Crec que el grup és un grup potent, però crec que haurem de fer bé les coses perquè crec que el grup és molt competitiu.
Entra una competició més per la penya, important començar guanyant, important lligar els partits a casa. Veurem quina afluència de gent hi ha en aquest dimecres a partir d'un quart de nou del vespre a l'Olímpic, en aquest Joventut de Badalona Besiktas.
Albert, gràcies.
A tu, Batllori, que vagi bé.
I acabarem parlant d'handbol, Edu, pallista del Barça, el Granollers, en aquest duel català de la Lliga Sobal, amb protagonisme destacat pel porter del Barça, Nilsen.
El Barça no va donar cap opció al Granollers en el derbi català, on es va imposar per un clar 23-40 en un ambient de les grans ocasions al Palau d'Esports, amb més de 3.500 espectadors. El conjunt blaurana va sortir des de l'inici en moda piconadora, amb un letal Dicament, autor dels tres primers gols del Barça, però, com deia Joan, el protagonista del derbi, sens dubte, va estar a la porteria, com va destacar després del partit, el tècnic culé Antonio Carlos Ortega.
Por la portería nuestra, ¿no? Esa defensa de portería. Mira, ha estado soberbio. Eso nos ha hecho una fase corre fácil. Pero en un ataque hemos estado disciplinados y aunque hemos entrado en pasivo muchas veces hemos logrado goles y de ahí la diferencia. Pero sobre todo Emil, ¿no? Ha empezado espectacular porque ellos han tenido ocasiones claras de gol, pero Emil se las ha truncado, ¿no?
Actuació estel·lar del jove porter danès Emil Nielsen, amb 23 parades i un 50% d'encert. Per contra, el conjunt ballesà va apostar pels atacs amb 7 jugadors a la segona part i donant entrada als més joves, però molt lluny encara del que vol Antonio Rama, entrenador del Granollers.
Que s'ha buscat bones accions de llançament, que s'ha trobat llançaments de 6 metres i aquí s'estava fent bé, però quan això ho fas bé i falles i falles i falles i després no ho fas bé i llences i falles i són contraatacs en contra i gols fàcils d'ells, això mentalment et va desgastant. I si ja és difícil guanyar el Barça, quan tens un parcial o cada 5-10 minuts et guanyen un parcial, és impossible.
Abans del partit, emotiu homenatge a Pep Blanchard, l'Àlex Ferguson i llegenda del Balomano Granollers després de tota una vida dedicada al món de l'handbol.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Italia, 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 Italia.
superstar.
Nadie es perfecto, tampoco tú.
No, no, ni yo, ni Ballori, ni Ledu, ni el Héctor. A Manolo Lama, ahí Ballori, le va a pasar una cosa que ya te había pasado a tú.
Abre para Politano, Politano en la polla. Uy, ¿qué he dicho? Uy, ojo, roba Bellingham, Bellingham, se la da Vini, chuta, gol.
Calia recordar-ho.
No estem parlant de narrar un gol del Madrid, no, estem parlant d'una altra cosa. Bueno, són efemèrides.
Coses que passen,
sí. A vegades el pensament va per un cantó, sí. el sistema fonador va per un altre, i l'apoyo es transforma en una altra cosa, sí. I ja està. Bueno, va. Última hora. Hi ha hagut un acte de concentració davant la Generalitat de la UFEC i la USEC demanant que la Generalitat restitueixi al món de l'esport un deute de 20 milions d'euros post-pandèmia. Jürgen Klopp ha demanat que se'n repeteixi el Tottenham-Liverpool després de reconèixer la roda de bar en aquest partit de la Premier, i ja està circulant a les xarxes un vídeo, ha tornat als entrenaments don Rafael Nadal Parera.
Mira, precisament, acaba de finalitzar ara la final de l'Open de la Xina. Ha guanyat Yannick Sinner a Medvedev per 7-6 i 7-6.
Tremola Alcaraz. Està tornant Rafa.
Gràcies, Gil.
A vosaltres. Lo mejor en lo personal.
Gràcies.
Trobaràs o falta Pepe.
Marxem amb les enquestes. Què farà avui el Barça? Creieu que guanya el 66% en clau espanyol? Què faríeu contra el Cartagena? Doncs el mateix que fa pinta que farà Luis García, que són rotacions, 64% en clau Girona. Us semblen bé els tres partits d'ascensió a Nacho? Sí, el 68% dels que heu votat. Avui a Tiempo de Juego, més Champions, a partir de 6:45, primer atents a l'Atlètic de Madrid, Feyenoord, i després d'aquest bon partit, a Dodragou entre el Porto i el Barça. Que vagi tot molt bé, gràcies.